Matí, informació, reflexió i entreteniment. Matí, des de les 9 del matí fins a 2:15.
Dedicarem uns minuts del programa a descobrir Gòtic, editat per Norma i creat per l'escriptor Jorge Carrión i també l'il·lustrador Sagar, un còmic que juga amb el llenguatge visual i també textual per construir un assaig sobre la dimensió artística i cultural de les pintures gòtiques que hi ha al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Passejant per les seves pàgines i vinyetes, descobrirem les emocions i reflexions que l'art desperta en tots nosaltres. I per això ens acompanya avui, com sempre, la Cecília Picún, responsable del Librerío de la Plata. Bon dia, benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Acompanyada de l'Ada Cruz. Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui també tenim el Jorge Carrión, autor d'aquesta obra. Bon dia, benvingut.
Hola, què tal?
I també ens acompanya en Rafael Sabater, responsable de Norma Còmics Sabadell. Bon dia, benvingut.
Bon dia, bon dia.
A veure, primer de tot, Jorge, com va sorgir la idea de crear aquest còmic, no? De qui va ser la proposta?
Doncs va ser una idea del MNAC, del Pepe Serra, el director, i del Lluís Alavern, que porta els temes culturals, que van llegir el nostre còmic anterior, Barcelona, los vagundos de la chatarra, i ens van convidar a fer un còmic sobre l'art gòtic, que és molt menys conegut que l'art modern o que l'art romànic del MNAC. El que passa és que ells pensaven que faríem un còmic similar a Barcelona, los vagundos de chatarra, no? Una crònica, un reportatge amb una dimensió pedagògica, i com que el Sagar i jo tenim la mala costum de no fer mai dos projectes iguals i ens ha d'experimentar, finalment, després de moltes visites al MNAC, ens ha sortit un assaig gràfic i un llibre híbrid que mescla tant il·lustració com còmic, com altres recursos, fins i tot text.
I per què el gòtic i no el romànic?
Doncs el romànic és molt conegut, és famós internacionalment, tothom vincula el MNAC amb el romànic. Però el que passa és que gòtic ha agradat tant al MNAC, ha tingut tanta repercussió en premsa, que ja ens han encarregat que seguim el projecte i que el convertim en una novel·la gràfica extensa sobre el museu. Llavors, gòtic serà un capítol, hi haurà un altre capítol que serà romànic, i treballarem en el llibre tant el Museu MNAC com la idea de Museu Contemporani.
Això és una bona notícia, no? Perquè vol dir que es fan més propostes.
Sí, perquè és molt difícil aconseguir finançar un projecte de còmic avui dia, realment. Els dibuixants estan mal pagats a Espanya, hi ha poc mercat, i hem aconseguit trobar les formes de fer viable un projecte ambiciós, que és respondre la pregunta què és un museu en el segle XXI a partir del dibuix i del text.
Clar, de fet, aquí a Gòtic hi ha aquest plantejament, no? O sigui, hi ha una sèrie de pàgines on hi ha la mirada del museu sobre la col·lecció, i el que a mi m'agrada particularment del llibre és que no doneu idees tancades, sinó precisament plantegeu preguntes, no? O sigui, més que res per obrir reflexió en base al que és el museu, en base a també com canvia el context, no? La visió de l'obra, no? Com es veien les esglésies, no? I com es veuen el museu, no? La foscor de les esglésies i la llum, els turistes, no? Totes aquestes qüestions que permeten repensar d'alguna manera el gòtic.
Efectivament, jo crec que l'assaig és un gènere obert. A tots els meus llibres d'assaig, Llibreries, Barcelona, Libros Pasajes, he intentat no ser dogmàtic, no voler imposar la meva opinió. Jo crec que vivim en un món amb excés d'opinió. Crec que Twitter i altres mitjans han impulsat la idea de que l'opinió és important, i em sembla que és més important els fets, i és més important, com he fet a altres llibres, l'entrevista, no? Donar veu a l'altre. I a Gòtic el que fem és plantejar-nos què és un museu amb la idea de que no ho sabem. Es va publicar a Espanya l'any passat un llibre increïble d'André Malraux que es diu El Museu Imaginario, que és la idea de que un llibre pot ser un museu. Un museu té el problema que és molt difícil canviar el seu disseny i la seva distribució d'obra, és molt car, i en canvi un llibre et permet amb el collage i amb l'experimentació de fotos i de dibuixos i de text tota mena de canvis. A Gòtic, el còmic, el que fem és un museu imaginari que ens permet pensar què és l'art gòtic, quina és la relació de l'art gòtic amb el còmic i, sobretot, què és un museu a la nostra època, quan els museus ja no són dogmàtics, sinó que són oberts i ja no és tan important l'obra, ni la col·lecció, ni la direcció, com l'espectador.
Que salir un poco de lo dogmático que dices y ser provocador, porque unir en un mismo código un museo y sobre todo expresarlo en el siglo XXI con el cómic y además darle como incluso la dimensión de tiempo, porque cuando yo leía Gothic no estaba o no encontraba de repente el vértigo que muchas veces te lleva el cómico dentro de mi poco conocimiento de él. Y veía como esas estaciones donde detenerse, donde mirar, donde reflexionar, y me parece en ese sentido una propuesta muy provocadora.
A ver, un momento, yo creo que es interesante lo que dices porque muchos museos europeos han prohibido hacer fotos en las salas del museo y en cambio te regalan cuadernos y lápices para que pintes, dibujes. El dibujo lleva a un ritmo de la mirada, a una velocidad de la mirada pausada, que es el que queremos contagiar en nuestro cómic. Yo no creo que sea provocador o yo no quería ser provocador y eso ya tiene que ver con la recepción, porque en realidad en el cómic mezclamos el gótico, el museo, Instagram, Facebook, el ensayo literario o las viñetas, porque en mi experiencia cotidiana yo salgo de casa y voy a un museo de arte gótico, después voy al MACBA, después veo una serie norteamericana por internet en Netflix, después me leo un cómic y acabo el día leyendo El Quijote. Es decir, ya estamos en un mundo en el cual todo eso convive, ¿por qué no puede convivir también en un libro?
Sí, i es nota això perquè ara estem parlant per la ràdio, no el veiem, no? No, la gent que l'està escoltant no el veu físicament, però perquè entengueu, és una guia del MNAC, però contràriament al típic que és text i fotografies, la típica guia d'un museu és molt de text que quasi bé ningú llegeix i quatre fotografies de les obres, no? Això és la base, l'estàndard, no? Doncs el que hem fet aquí precisament és girar-ho, no? Agafar la capacitat que té el còmic per visualment, i el que hem fet és una obra totalment visual, en què predomina la imatge i sobretot el que deies tu, no? Això, el dibuix, que ja no és tant l'obra com així, sinó l'explicació d'aquesta obra dibuixada per ells. I aquesta és una de les gràcies de diferència, que dius, hòstia, quina curiositat, no? L'altra cosa que m'ha sorprès molt a mi és el fet d'agafar el gòtic i portar-lo pràcticament al segle XXI, perquè esteu parlant d'això, ja us he dit abans, esteu parlant del Facebook, de Twitter, esteu parlant tota l'estona, no? Compareu un retaule gòtic amb un còmic actual, en què es veien diverses escenes de la vida de Jesús, per exemple, no? I realment, t'hi fixes, realment és un còmic, no? Un còmic adaptat. I això m'ha fet molta gràcia, vol dir que és una noves maneres, nous llenguatges, noves maneres de veure un museu i d'això, no? d'ensenyar a la gent que molt més enllà de la simple fotografia i un text, doncs hi ha moltes maneres de poder explicar i obrir-ho a molta més gent que potser el llibre típic, la guia de museu, se li fa farragosa. I aquesta és una manera molt, molt àgil i molt útil d'arribar-hi.
Sí, de fet, la nostra gran venda, diguem, física, és la llibreria del museu, perquè de sobte, casualment no ho teníem planejat, però és el primer còmic de no ficció que fa un museu d'Europa. El Prado, el Pompidou i altres museus han fet còmics de ficció, però no de no ficció. De manera que un adolescent o una persona que té problemes de visió i no pot llegir lletra petita, de sobte té un objecte cultural que li permet aproximar-se al museu que acaba de visitar des d'un llenguatge molt més fresc, molt més obert i molt més flexible que no, efectivament, la guia típica i tòpica.
Tafanejant una mica el còmic, un té la sensació, no, que el gòtic té un punt gore, no? No sé si vosaltres també teniu aquesta sensació i si vau passar moltes hores en el museu passejant, experimentant, buscant també doncs, influències per després doncs, trobar aquestes paletes de colors, els autors, les imatges que volíeu
totalment,
doncs, dissenyar.
Totalment, sí? Totalment. Vam estar un any anant cada divendres a passejar per la secció de gòtic. Primer amb el comissari de gòtic del museu, que ens va explicar quadre per quadre, i després sols. Llavors, efectivament, hi ha una investigació en les tonalitats que el Sagar va fer amb aquarel·la. Va fer desenes d'aquarel·les fins que vam trobar els colors predominants de cada secció del MENAC, que ens va permetre fer els quatre capítols del llibre. Vam veure, efectivament, molt gore i molt monstre. Llavors hi ha unes pàgines que és una pintura molt llarga, de 3 metres, que va fer el Sagar a partir de la idea que si allà hi ha els monstres medievals, per què no fem una història de la monstruositat que sigui una història de l'art? Llavors el Sagar va anar investigant quadres del segle XVI, XVII, XVIII, XIX, XX amb monstres, i al segle XX vam arribar a les pel·lícules i vam incorporar Moby Dick, vam incorporar Alien i tot de monstres fins a arribar a avui dia. Però al mateix temps em sembla que el missatge del llibre és que si tu ets lector de llibres i ets espectador d'art i de cinema, és per amor, no per terror. Llavors vaig buscar algun contrapès d'amor al gòtic i vaig trobar l'amor de la Mare de Déu pel nen Jesús. Llavors tot aquest horror monstruós el contrapassem amb les relacions de mare-fill, que evidentment no és casual que el Sagar i jo fossin pares els dos mentre fèiem Barcelona Vagons de Chatarra. De fet, està dedicat als nostres nens, a la seva nena i el meu fill gran, no? I Gòtic és en part també això, no? O sigui, llavors vam pensar molt en la Verge Maria. La Verge Maria no existeix pràcticament en l'art occidental fins al segle XII-XIII, quan s'inventa la Verge Maria com intermediària entre el creient i Déu. Hi ha tota una sèrie d'ordres marianes que reivindiquen amb art, pagant la publicitat a preu d'or, que la Verge Maria sigui important. Llavors vam veure que el gòtic, la Verge Maria era molt, molt important, més que Jesucrist, i vam parlar molt d'aquest tema, no? De l'amor de la Verge Maria i de la relació amb el seu nen.
Ahora que comentas toda esta visita, toda esta programación de los viernes para visitar el museo, ya nos lo habías comentado con Vagabundos de la Chatarra, que recorrías la ciudad y hablabas justamente con los chatarreros. También el libro de los pasajes es un libro caminado, ¿no? Que es algo que no es solamente el momento de ponerte a escribir, sino que hay toda una preparación previa que se nota que disfrutas mucho, ¿no? Y que eso tiene mucha importancia.
Es que efectivamente lo más interesante de escribir un libro es el proceso. ¿Eh? Es cuando disfrutas y cuando aprendes. Después escribiendo, sufres. Y acabándolo ni te digo. Es muy difícil acabar un libro, requiere mucha dedicación y mucha concentración y mucho esfuerzo. A mí estos cuatro libros, librerías, y gótico, por un lado, porque una librería y un museo se parecen mucho. Y yo cuando viajo a una ciudad del mundo, voy siempre a sus librerías y a sus museos. Hay viajeros como Kapuscinski, que decían que iban a sus cementerios, a sus iglesias o a sus estadios de fútbol. Los lugares donde yo interpreto una ciudad son las librerías y los museos. De modo que gótico y librerías son libros gemelos. Y Barcelona Libros Pasajes y Barcelona Los Vagones de la Chatarra, parte de una trilogía que no sé si acabaré algún día, de Barcelona y algo más, cuando encuentre otro tema, me han cambiado la vida, porque gracias a esos dos libros descubrí el barrio de Poblenou, lleno de pasajes y lleno de chatarreros, y vivo enfrente de una chatarrería ilegal de gitanos en una casa ocupada y a 150 metros de la chatarrería donde empieza mi libro. Es decir, los dos libros me descubrieron un barrio donde yo nunca pensé que viviría, y acabo viviendo ahí y mis hijos acaban siendo del Poblenou. todo por culpa de este vicio absurdo de caminar, porque caminar y leer para mí son actividades absolutamente complementarias.
Pues sabes que cuando veníamos caminando, bueno, quedamos para encontrarnos para venir hacia aquí, que íbamos un poco apremiados por el tiempo, y yo veía que Jordi se tomaba su tiempo, y en un momento me hizo clic en la cabeza y pensé, claro, es que esto es lo que es él, es el observador, es el que registra y es lo que está haciendo.
Bueno, lo contagio, porque tú quisiste enseñarme un pasaje cercano de aquí, una travesía.
¿Quién pasaje le ibas a enseñar?
Bueno, el que está aquí cerquita, el de las comedias, ¿no? Y otro cuando veníamos andando, que no recuerdo el nombre, pero que entra dentro de los recorridos que uno hace habitualmente.
Rafael, penso, quina aposta més arriscada, no?, per Norma Editorial. Suposo sí. que es tractava de trencar clichés, també.
Sí, sí, el còmic ha variat molt. Si veiem, pensem en el còmic del segle XX, era molt estandarditzat, era un còmic molt típic. De fa uns anys cap aquí ja no ho és. O sigui, és una voràgine de creació. Realment diuen que en aquests moments és l'art que té més creació. I aquí ho demostra, no?, aquestes obres com El Vagabund de la Chatarra, que no és un còmic com a tal, sinó més aviat un docu-còmic. És ben bé allò, investigar, és una obra d'investigació. Vol dir que no és una aventura, no esperem ni amb el gòtic ni amb el Vagabundos aventura, no. Són obres treballades, molt ben pensades. Hi ha una pila fantàstica amb el Joe del Joe Sacco, una entrevista que li va fer el Joe Sacco, que és una passada. Hi ha un parell de frases sobre periodisme, precisament, que la clava, que parla del periodisme, com hauria de ser i com està sent, no?, cap on va, no? Vol dir que estem en un moment que el còmic és molt actiu, permet, és un gènere que permet diferents formats, diferents llenguatges. Vol dir que, bueno, és una molt bona època, com ho demostren obres com les del Carrillón i el Sagar.
I quina és la valoració que fan els lectors quan els recomanes aquesta proposta?
Bé, són obres que moltes vegades s'han de vendre. Perquè molta gent vol això, no? La gent vol aventura, distracció, no? I moltes vegades ho has de vendre. Però quan els has vengut, se l'han quedat i tornen, doncs tornen contentíssims. Perquè realment són obres molt, molt ben fetes. Qui pensa que encara el còmic és de nens o de coses puerils, doncs no. Hi ha obres molt, molt treballades. Ja, ell mateix ho deia, com a Gòtic han estat un any. Malgrat un dos també va estar un any, també.
Gòtic, un any d'investigació i dos de feina, de dibuix i de text. I va, un dos, un any d'investigació i tres de...
No us imagineu, si no és allò que dius, vaig a fer un còmic i el faig en un moment i el publico. No. O sigui, ja són feines molt treballades.
També, amb els dos textos entenc que hi ha una mirada social que jo veia molt quan parlaves cap al final, que parlàveu dels haters, no? que parlem avui en dia del hater quan parlem de Twitter i tal, però que en el fons ha estat al llarg de la història present, i ho veiem doncs amb unes pintures on s'havia ratllat la cara dels jueus, no? I que mostren doncs això, quina relació hi ha entre la persona que mira l'obra i, per altra banda, l'artista, que en algun moment també pot incloure algun element que reflexa doncs el seu odi. I jo penso que aquesta reflexió també és molt interessant.
Sí, efectivament. I és molt, molt interessant també que Francesc Torres, que va treballar al MNAC un projecte personal seu al mateix temps que ho fèiem nosaltres, i va exposar fa uns mesos el resultat d'aquest treball, es va fixar en aquestes mateixes pintures, no?, la d'alguns retaules gòtics on hi ha personatges jueus amb la cara tatxada, ratllada, perquè segurament algú que estava a missa va escoltar el sermó o el discurs del cura, del sacerdot, i va veure que ells eren els enemics de Crist i els van tatxar. No? Llavors parlem molt d'això, no?, de l'odi que queda documentat a l'art. Vam estar amb el Sagar molt de temps parlant amb els restauradors. Vam seguir processos de restauració d'obres importants i en aquests casos ells respecten aquest testimoni de la barbàrie i deixen la cara marcada per sempre per l'odi històric. No? El moment en què un artista, en efecte, marca a un soldat romà amb un escorpí, està dient que és jueu. No? De manera que la ideologia i el antisemitisme i el racisme estan en l'art també, no? I em sembla que és important adonar-te d'això quan ets un espectador i perdre la innocència.
Una de les premisses que deies era que us volíeu plantejar què és un museu. Quina és la conclusió?
Bueno, una conclusió oberta, no? No sabem el que és un museu. Jo crec que hi ha una conclusió a Gòtic, que és que museu ve de musa. Per tant, l'única obligació d'un museu no és ni ser patrimonial, ni ser polític, ni ser res més que inspiració, no? I la mare de les muses era Memosine, que és la memòria. Per tant, un museu ha de ser inspiració i memòria. Aquesta és la meva conclusió i la meva premissa per treballar aquestes qüestions. I clar, el llibre també, jo no sóc nacionalista, al revés, sóc antinacionalista de tots els nacionalismes del món. No crec en les pàtries, em considero una persona cosmopolita. Per tant, clar, el MNAC és el Museu Nacional d'Art de Catalunya, no? I el llibre fa una crítica de la idea de nacionalització de l'art. De fet, és absurd parlar d'art gòtic català o art romànic català, perquè en aquella època les fronteres de Catalunya no eren les actuals, no? Per tant, em va encantar veure que el MNAC, el Pepe Serra, el director particularment, admetia totalment la crítica política i que ens donava total llibertat, perquè un assaig o l'art sense llibertat no és res.
De fet, al principi de tot tenim aquesta... No? Bueno, jo parlaré també del llenguatge infogràfic, no? Que també existeix.
Totalment, sí.
I que d'alguna manera mostra com el museu es nodreix d'això, de diferents esglésies, de diferents llocs que no sabem, no?, ben bé d'on venen. Suposo que les podem reconèixer, eh? Si compareixem.
Sí, totalment. Sí. Evidentment són reals, però sí. És molt interessant que fixin això, perquè aquesta il·lustració que és el MNAC a l'esquerra i totes les ermites i palaus i esglésies de Catalunya amb obra que està al MNAC, no? Alguna d'Aragó, per exemple, o del Pirineu francès, al Pepe Serra, el director del MNAC, li va encantar per una qüestió formal, que és que ho hem posat en horitzontal. Per tant, en el moment en què posem les ermites i el MNAC al mateix nivell, estem violentant la jerarquia per la qual el MNAC seria més important que les ermites. Això que va ser una qüestió gràfica que ens va agradar més en horitzontal que en vertical, per ell va ser una qüestió ideològica que es va aplaudir.
Això que permet, no?, aquest format, moltes lectures, no?, el fet de poder treballar amb la imatge directament, no?
Totalment. Hi ha fotografia també, hi ha aquarel·la, hi ha bolígraf, hi ha color digital, hi ha molt de text, molt més text que el que és habitual en un còmic. Hi ha pàgines de còmic amb vinyetes, no?, retaules convertits en còmic, la Mare de Déu i el nen convertits en personatges de còmic. La idea era ser lliures i no posar-nos cap límit i estem molt, molt contents. Perquè, a més, Norma ha fet un treball excel·lent d'edició, ha triat el millor paper possible, la millor portada possible, amb un color or de la paraula gòtic, que és excepcional. Ha fet una edició, el MNAC i Norma, en català i una altra en castellà. Estem realment molt contents amb el resultat.
I destacar també el dibuix de Sagar, perquè és una meravella. Ja l'agafava i m'entretenia. Amb el Sagar em passa molt, anar llegint i t'encalles. I t'encalles simplement perquè et quedes amb la vinyeta i mires la vinyeta, no? I penses, que ben fet. I comences a mirar els detalls. I això fa molt, no? Moltes vegades si llegeixes burrun, significa que, bueno, sí, vas fent, però que tal, no? Però quan et vas encallant, que aquí hi ha diverses aquarel·les a pàgina sencera, que és d'un moment del museu, que et quedes i et pares allà, no? I et mires la vinyeta i te l'estudies. I això diu molt d'un dibuixant.
És un privilegi treballar amb el Sagar. A més, el Sagar viu molt a prop del MNAC. El meu museu favorit de Barcelona segurament és el MACBA, i en canvi el seu és el MNAC. Ell va molt per plaer a dibuixar el MNAC. I a banda, la casualitat ha volgut que a Norma també, Sagar ha publicat a la mateixa vegada Gòtic i El síndrome de Stendhal, que és un còmic que ha fet pel Museu Pompidou de París. De manera que ara mateix a Europa segurament és el gran dibuixant de còmic que està treballant el tema de museus. Per tant, per mi, imagina't, és un luxe treballar amb el Sagar.
I com ha estat el procés de col·laboració i de treball?
Doncs molt conflictiu, com sempre. Si vols arribar a un llibre que sigui bo, has de tenir problemes. Evidentment, vam començar amb molt d'amor, els dos, anant cada divendres i després dinant junts. Amb la xatarra ens va passar igual. Després vam fer el guió, bueno, el faig jo i el comentem. Després arriba el procés en què ell s'ha de tancar durant uns mesos a dibuixar, i aquí és on hi ha tensions. Després ens reconciliem, després quedem per dinar o per sopar i acabem el llibre, llavors ens tornem a odiar. Per tant, l'amor i l'odi que parlem del còmic és també part del procés creatiu, i quan l'acabem, doncs fem un sopar amb gin tònics i ens acabem de tornar a reconciliar, però llavors sabem que hem d'estar uns mesos sense veure'ns fins que tornem a començar un altre projecte, que en aquest cas serà el museu, que començarem al setembre, i crec que està bé aquest tipus de relació molt íntima, molt, molt forta, però amb distància, perquè si no acabes odiant-lo, perquè finalment es transforma en la teva segona parella, no? I no, dona pots tenir una a la vida, però dos ja és multitud.
Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre, Cecília, Ada, Jorge, Rafael, doncs per fer-nos descobrir aquesta delícia, aquest còmic gòtic editat per Norma, doncs que fa aquesta mirada al passat però doncs amb una visió actualitzada de l'art, i que segurament doncs encantarà els nostres oients. Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
Gràcies.
Igualment. Gràcies.